Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Ho deia ara a l'inici del programa, la visita del papa Lleó XIV pot generar un impacte econòmic pel país de 125 milions d'euros, pisos turístics, bitllets d'avió, restauració, taxis... No estem parlant de pocs diners, és una visita pastoral, però vivim en un món que al final tot passa pels diners. I saludem a Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs?
Bé, Chantal, què tal?
Molt bé. Tots estem expectant ja, amb aquesta arribada del papa, també la gent que som creient, també, i els que no ho són, també. Jo crec que és una visita molt important, d'actualitat. Ja sabeu que des de Catalunya Ràdio i 3CAT la seguirem en directe. Santiago, a veure, parlem d'economia, la revolució. Què significa, no? Una xifra remarcable, no? Tot el que generarà també el papa en economia, sí?
Les estimacions que s'han fet per a Espanya, ja sabem que estarà a Madrid, a Barcelona, bueno, començar per Barcelona, Canàries i després Madrid, s'ha estimat un impacte a nivell d'ingressos de 125 milions d'euros. Uh-huh. El que passa és que també s'han estimat, i d'aquests 125 milions d'euros es parla moltíssim. Sí, a tot arreu es parla. Però del que es parla menys és dels costos. Els costos, segons diferents estimacions, els costos oscilaran entre els 15 i els 42 milions d'euros. Depèn del que s'afegeixi, es consideri, es tingui en compte, etc, etc. Evidentment, a nivell econòmic, encara que anem a la xifra més elevada, els 42 milions, tenim 80 milions d'impacte positiu, amb la qual cosa això és important, evidentment.
Clar. Com es finança, no? També cal explicar, no? Empreses, fundacions, també, no? La diòcesi, no? És a dir, tot això, aquesta despesa...
Bueno, sí, sempre que hi ha un esdeveniment, i en aquest cas els esdeveniments esportius són els que podem fixar-nos més, sempre que hi ha un esdeveniment hi ha promotors, hi ha empreses, bàsicament, que promocionen perquè aparegui el seu nom. Des d'una perspectiva exclusivament econòmica, central, és a dir, deixo de banda tot més, la visita de Lleó XIV no deixa de ser un espectacle.
Clar.
Amb la qual cosa, evidentment, hi ha empreses, hi ha gent que vol promocionar-se.
Per tant, si us pregunteu, oients, no, com es financia aquesta visita, doncs empreses, fundacions privades, no, la conferència episcopal, les administracions públiques també col·laboren. I clar, és que no nosaltres ve el papa, però hi ha l'organització d'aquests actes multitudinaris, que hi haurà a la Sagrada Família, a Montserrat, la seguretat, imagineu-vos, no, la seguretat del papa, la coordinació institucional, no, els transports, i això, a més, hem d'explicar, Santiago, la picaresca, que no falti, 500 euros per un balcó amb vistes al carrer Rosselló de Barcelona. Creus que Hisenda, no sé si es llançarà de cap sobre la gent que té balcó en el tram d'aquest carrer per on circularà el papa mòbil? Què et sembla?
Bueno, Chantal, sobre el tema de llogar balcons i terrasses, hem d'aprendre molt de Mònaco. A Mònaco, en el Gran Prix de Mònaco de Fórmula 1, ja fa anys que s'estan pagant 6, 7 i 8 mil euros per un balcó. Que sí, que això és normal. Ara, per al que tu dius d'Hisenda, jo, sincerament, crec que la feinada que seria fiscalitzar totes les persones que tenen balcons i si els han llogat, jo crec, sota el meu punt de vista, jo crec que Hisenda passarà d'això, jo crec.
Ja. Què et sembla? És normal que la gent llogui els balcons? Et sembla que és normal que passi això, sí?
Torno a posar d'exemple el Gran Prix de Mònaco de Fórmula 1, sí. És a dir, jo tinc una... És un cost d'oportunitat. Jo tinc un balcó allà, hi ha demanda, sóc conscient de les molèsties que això m'ocasionarà i decideixo si ho llogo o no. Jo crec que és, bueno, que és normal. Jo crec que sí.
Recordem que aquests 125 milions que genera el papa, hotels, restauració, transport, comerç, turisme, fins i tot el turisme que es viurà a Montserrat, totes les persones que pujaran amb el cremallera, amb el telefèric a Montserrat, per tant, seran molt. Déu-n'hi-do, per tant, estarem pendents de tot el que significa aquesta visita. Per cert, veurem quin impacte té en concret a Catalunya. Li preguntarem també la setmana que ve a la consellera d'Economia, l'Alícia Romero, que vindrà al programa, i a mi m'agradaria Santiago, ja que tenim la consellera d'Economia que vindrà a la Revolució, quina pregunta econòmica li faràs a la consellera o li faries a la consellera Romero? Me la dius i jo la faré de part teva. Què li preguntaries?
Pues sí, m'encanta que m'hagis fet aquesta suggerència, Chantal. Si us plau, pregunta-li a la consellera quan Catalunya recuperarà el seu dèficit fiscal interregional, que actualment està en el 8% del PIB, uns 20.000 milions a l'any, i que, clar, evidentment, Catalunya estaria molt millor si recuperés aquests diners que si no els recuperés. Pregunta-li, a veure què et diu.
Molt bé, doncs li preguntarem a la consellera. Seguim amb més temes. Altres temes. Parlem de Temu. Com veus la multa que la Comissió Europea ha posat al gegant xinès de comerç en línia Temu? Atenció, 200 milions per vendre productes il·legals i perillosos, tenint en compte que factura uns 60.000 milions. Clar, notarà aquesta multa. Està passant una cosa i a mi em preocupa pel petit comerç, perquè jo sempre també defenso el petit comerç i les botigues i els comerciants. Està bé, la gent pot comprar on vulgui. Evidentment, cada vegada molta gent està comprant a través d'internet a gegants xinesos que venen a preus molt econòmics, però a vegades també no ho fan amb les condicions més correctes, no? I això els hem d'explicar als oients, Santiago.
Bueno, a veure, el tema dels preus, comencem per aquí. Cuidado, perquè AliExpress, per exemple, ha pujat moltíssim els preus darrerament. És a dir, cuidado a com acabarà el tema dels preus, perquè, clar, aquestes plataformes són conscients de que estan a un preu molt baix, igual la demanda pot sostenir o pot aguantar un increment de preus. És a dir, que jo crec que aquestes diferències de preus baixaran. Jo, en el tema concret de Temu, la multa que tu plantejaves, bueno, jo no conec en profunditat tot el cas, però és que hi ha una cosa que em xoca. És a dir, li posen una multa a Temu perquè està venent, està oferint productes il·legals. Però, a veure, des de quan està venent aquests productes il·legals? I ningú s'havia adonat a la Unió Europea que estava passant això? És a dir, és que no... En quant a l'import, 200 milions per Temu, calderilla, Chantal, calderilla.
Clar, però també és a dir, estem en un moment que els grans gegants del comerç, de la tecnologia, jo no sé si fan el que els dona la gana, perquè la gent compra, i ho dic per la societat que m'envolta, a tu i a mi, amics, amigues, que he comprat això aquí per internet, però els hi hem d'explicar, a veure... si realment on estem comprant estan regulades, Europa està controlant bé tot el que fan o hauria de controlar més si és correcte, perquè estan perjudicant el petit comerç.
Sí, això és evident, Chantal, evident. I deixant de banda el preu, perquè el tema del preu és a dir, tu realment no saps quan més barat et surt el preu amb una plataforma si no fas una comparació o no fas comparacions en el que et costaria en un altre lloc. És a dir, deixant de banda el preu, jo per mi les plataformes tenen un avantatge molt gran sobre qualsevol botiga, que és el catàleg de productes que tenen. És a dir, pensa en un objecte, el que vulguis, més exactament igual, el que vulguis. Llavors, ves a una botiga i tu pregunta quants objectes tenen semblant aquests. I després veig un altre i després un altre. I després entra en una plataforma, entra en un Amazon o entra en una plataforma com aquestes. Llavors, mira el catàleg, és brutal la diferència. Clar. Brutal. Llavors, tens unes possibilitats d'escollir que en un comerç no tenen. És cert que en un comerç, sobretot si et coneixen, pots dir, això m'ho pot demanar i possiblement et diran que sí. Però clar, és l'altre avantatge que ofereix la plataforma, la immediatesa.
Molt bé.
En 24 hores tens el producte.
Ja, però tu, per acabar aquest tema i passar al següent, com ho regularies? Quin perill creus que passarà en aquest sentit?
Bueno, evidentment, el pas que ha donat la Comissió Europea em sembla correcte. És a dir, que no es venguin productes il·legals o productes perillosos, això és correcte. També s'han fixat uns impostos mínims. També em sembla correcte. Ara, si el producte compleix la legislació, és que què vols fer, Chantal? És que no pots fer absolutament res.
Més titulars. A Espanya es treballen més hores. Santiago, què vol dir que l'economia espanyola és economia de volum? Quines conseqüències té?
Bueno, sí. A veure, jo aquí, Chantal, sobre aquest tema hi ha dos relats. Dos relats que estan totalment oposats. Un relat és el relat del govern, del govern de Madrid, dels governs regionals i dels polítics en general. Aquest relat només es fixa en dues coses. Primer, en el producte interior brut, i en segon lloc es fixa en la quantitat de persones que estan donades d'alta a la Seguretat Social. Llavors, aquest relat, en quant al producte interior brut, la pregunta és: està creixent el PIB d'Espanya? Les mostres que sí, sí. I està augmentant el número de persones que estan donades d'alta a la Seguretat Social? També és veritat, sí, sí, està incrementant. Ara, si tu analitzes la qualitat d'aquest PIB, el valor afegit, la productivitat, aquí Espanya punxa totalment. Llavors, només per una idea, no? Perquè ens fem una idea. Espanya, comptant la productivitat en PIB, producte interior brut per hora treballada, té la mateixa productivitat avui que França tenia l'any 1996. Aquí ve el que tu deies, el volum. Espanya creix per volum, per massa. Uh-huh. És a dir, molts turistes, molta restauració, molta construcció, molta immigració, treballant, etcètera, etcètera, molt consum, però de baixa qualitat, de baix preu, baixa productivitat, baixos salaris, baixa recaptació fiscal, baixa recaptació de la Seguretat Social. És a dir, són els dos relats.
Clar.
Un relat políticament és molt sostenible, és molt maco, però a nivell personal, a nivell de la població, de cada persona, és un error.
Per cert, ja que parlem de feina, hi ha notícies positives i d'altres no tant. El gegant de moda H&M, que tots coneixem, ja ha anunciat dotzenes d'acomiadaments. Són de treballadors de les oficines. Creus que la IA està al darrere d'aquesta situació d'aquesta multinacional sueca?
Per descomptat, Chantal, apostaria 3-0 a que a darrere, si no de tots, de la majoria d'aquests comiats, hi ha l'intel·ligència artificial. De fet, hi ha una sèrie de previsions que han fet bancs com Goldman Sachs, per exemple, que són aferidores de l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial sobre feines que maneguen dades, feines que sobretot realitzen el jovent, les seves primeres ocupacions. És a dir, d'això parlarem molt, de l'impacte en l'ocupació d'intel·ligència artificial, molt.
Parlarem molt l'any que ve, perquè Barclays ha sigut clar, el banc britànic, oients, ha dit que l'any 2035, atenció amb aquesta notícia, la Xina, els robots ocuparan els llocs de 72 milions de treballadors. Si fem el paral·lelisme, oients, vol dir que a Espanya se'n perdrien 4,5 milions.
Sí, però aquest paral·lelisme no és correcte.
Llavors no ens hem d'espantar.
Per al tema de feina. Per al tema de feines.
Sí, digues.
No, dic que per al tema... És a dir, aquests 72 milions de persones, que suposant que el càlcul sigui correcte, són un tipus de feines molt manualitzables. És a dir, ara per ara, Chantal, no hi ha cap robot que pugui fer al llit d'un hotel. Cap ni un. Fer, vull dir, posar la roba, etcètera, etcètera. Que arribarà, sí, però ara per ara, vull dir... ara per ara no hi ha
Home,
cap
he vist,
robot...
Jo he vist algunes imatges d'alguns robots xinesos que sí que fan certes coses. Una cosa no. És els robots que tenim als Estats Units o a Europa, però saps que els xinesos van molt més avançats en robòtica.
Sí, és veritat, és cert, és cert. Doncs, pues, bueno, Chantal, pues, encara pitjor. És a dir, aquesta substitució arribarà abans. Perquè, clar, és que la tecnologia té dues vessants. Per una banda, cada vegada fa més coses millor, però a la vegada cada vegada és més barata. Amb la qual cosa, clar, quan el preu baixi ja. Fins que sigui rendible substituir una feina barata per un robot, es farà.
Ja. Bé, segur que no hi ha un robot com Santiago Niño Becerra. Tu creus que hi ha algú que et pugui copiar, Santiago?
Home, Chantal, si ara no existeix, que no ho sé, segur que existirà.
No,
segur.
Com tu ningú. Per cert, estem fora de temps ja, explicar, i atenció a aquesta notícia molt ràpid, que ja es pot pagar moltes botigues amb Bizum, Ja sabeu el mètode de fer transferències a través del mòbil molt ràpid, Això pot suposar, atenció, que molta gent deixi de banda targetes de Visa Mastercard, en parlarem, també d'aquests gegants financers, titular final, Santiago.
No, moltes botigues no, encara no, són poques. És que l'objectiu és aquest, Chantal. L'objectiu és substituir a tota Europa Mastercard, Visa, etcètera, etcètera, per Bizum. Aquest és l'objectiu. Perquè aquestes empreses són americanes i el Bizum seria un invent europeu. I l'objectiu és aquest. Utilitzar Bizum i deixar d'utilitzar Visa, etcètera, etcètera.
Doncs parlarem als pròxims programes què passarà amb Visa i Mastercard per poder reflexionar. Com sempre, Santiago, hem fet un bon repàs a moltíssimes qüestions del món econòmic. Com sempre, un plaer i estarem molt pendents d'aquesta visita del Papa a Barcelona el dia 9 i 10 de juny. Gràcies.
Molt bé, Chantal, d'acord, gràcies a tu.